Passen 4 minuts de les 10.
L'Hora Negra. Maica Navarro.
Mari Carme Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal, Roger Escapa? Roger Escapa no té un altre nom, només és Roger, no?
No.
Antonio Roger Escapa.
Quantes vegades t'han recordat el moment de Núria Reverter aquesta setmana als teus amics?
Bastants, especialment el cabron del Marc Jurado, que
has vist... Podem, un moment, que potser recuperem la promo. És que a més em van fer promo aquesta setmana, la promoció interna que fem per renunciar als continguts del programa. Vam recuperar el document en què la setmana passada Maica Navarro va batejar Maria Núria Rebetlla, la companya d'informatius de Judicial, com a Núria Reverter. Va ser aquest.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Escolta'm, doncs dilluns estarem pendents del que passi amb Shakira.
Sí,
segur que ho seguirem
ja
al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, home, i tant. Allà està la Mercè Reverter. Estarà allà a primera fila, segur, la vostra, la companya d'informatius.
La companya periodista que segurament ho seguirà deu ser la Maria Núria Rebetlla. Partida. Mercè Reverter, Mercè Reverter, què dices? Qui és Mercè?
Con dos cojones, molt bé, Navarro, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
Navarro, molt bé.
Amb Roger Escapa.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
O sigui, tot això ho vaig dir.
Crec que el que va passar és que vas confondre, vas barrejar Maria Núria Rebetlla amb Marcel Cossé, que també ha fet durant molt temps Judicial,
sí,
i ho vas acabar barrejant tot i vas dir Mercè Reverter. I tu tan contenta.
La pregunta és, assisteix Mercè Reverter?
Segur que alguna a Catalunya n'hi ha. Que treballi Catalunya Ràdio, jo no la conec.
Mercè Reverter, salutacions.
Una abraçada.
Que sàpigues que si encara no saps què faràs a la teva vida, al món Judicial...
Cobriràs Shakira.
Doncs escolta'm, Maria Núria, estimada meva, que saps que el meu cap és un timbal, però per ahí estem, sobrevivint.
Molt bé, Maica Navarro, avui tenim un munt de fronts judicials oberts, i avui que és 25 de novembre, i parlàvem també fa una estona amb la Elisenda Roca, de la violència masclista, tenim un munt de casos mediàtics que s'acumulen al jutjat, començant pel de Dani Alves, i és que aquesta setmana hem sabut que la Fiscalia demana fins a 9 anys de presó a Dani Alves per violar una dona, una petició de condemna que no sé si entra dins del que es podia esperar, Maica.
Sí, deixem primer que arrenqui amb aquest record, amb aquestes 14 dones assassinades en el que portem nena a Catalunya, i que és el doble del mateix temps de l'any anterior, i que tot i que parlem de números, són 14 vides frustrades i 14 feminicidis amb tot allò que comporta. I deixen també que digui que són dies de moltes explicacions, de moltes veus, de molts balances, de moltes estadístiques, números, però em falta una mica d'autocrítica. Alguna cosa no estem fent bé. Alguna cosa no estem fent bé, no sé si som... I m'incloc, eh? Alguna cosa no estem fent bé, perquè cada cop les estadístiques van cap a dalt. I aquí no em val que hi ha més sensibilització, que n'hi ha, més denúncies, que n'hi ha, però aquestes dades, per exemple, de la violència sexual, les dades que va donar l'Hospital Clínic, només de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb aquestes xifres d'agressions sexuals, amb lesions cada cop més greus, és que alguna cosa no estem fent bé. I jo crec que m'ha faltat, en aquests dies, em falta aquesta reflexió, anem a veure en què fallem. Estic una mica cansada d'escoltar portaveus o portaveus parlant de tot allò que fem. Sí, ho estan fent, i un gran esforç de tots els responsables policials, de les organitzacions, de fer unitats cada cop més especialitzades, de millorar el tractament a les víctimes, però alguna cosa continua sense fer-se bé, perquè les xifres són insostenibles. Dit això, anem al cas que ens ocupa, Dani Alves. Avui, aquesta setmana, és veritat que la Fiscalia feia públic aquest informe. Sí, era esperar d'aquests 9 anys, i el que potser ha sorprès més és, a més d'aquesta petició de 9 anys per aquesta presumpta agressió sexual amb violació, amb penetració, és que, a més, la fiscal, l'Elisabet Jiménez, el que demana, a més, és... En cas que hi hagi condemna, un cop es compleixi aquesta condemna, demana també 10 anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament del Dani Alves cap a la víctima de més d'un quilòmetre durant un temps que s'hauria de fixar. Per tant, és aquests dos elements. I, a més, una responsabilitat civil de 150.000 euros que el Dani Alves, per aquests danys morals i també per aquestes lesions físiques i psicològiques que la víctima pateix a dia d'avui. Han passat 11 mesos, el desembre seran 12, però encara està de baixa, amb assistència psicològica medicalitzada, això ho sabem de boca de la seva lletrada i del seu entorn, i una quantitat de 150.000 euros, que és el que bueno, ha comptabilitzat la fiscalia i que el jugador ja ha depositat en un compte del jutjat.
Això vol dir que Dani Alves segur que el següent pas ja és el judici? No. O hi ha encara algun possible recurs més?
No. Ara, no. Recurs ja no n'hi ha. De fet, la Fiscalia, en aquest escrit, no només fa aquesta petició, aquests 9 anys, aquest relat als fets, que bàsicament és un recull, dona per bo tot el relat de la víctima en allò que es jutja, no? En el moment que tots dos són en l'habitacle d'aquests, recordem, aquest bany del reservat de la discoteca Sutton, del carrer Tosset de Barcelona, aquí a tocar de la ràdio, i passa per alt aquesta prèvia, que no és tant, perquè això és molt important que l'oient ho entengui, és molt important per la defensa, o va ser important per la defensa abans liderada per el Cristóbal Martell i ara per la Inés Guardiola, la nova lletrada. No és tant perquè jo digui que perquè es contempli un condicionant el fet de que haver estat ballant o filtrejant en els moments previs. No, això no és important per la defensa. Per la defensa, el que posava de relleu i que la fiscalia passa de llarg és que la víctima, a la seva declaració del 20 de gener, que ratifica la denúncia que prèviament ha presentat a Mossos, el que diu és que ella accedeix a aquest lavabo, o sigui, que no sap que és un lavabo, sinó que passa per aquella porta, que ella diu que és un lloc desconegut, que no sap on va, després de sentir-se amenaçada i gairebé obligada i d'haver sentit una por i gairebé sentir-se obligada a entrar, perquè tenia por. I això és el que la defensa intenta en els diferents recursos que ha presentat qüestionar com, hòstia, no s'ajusta a la veritat. En aquest, o sigui, no tant, o sigui, és molt important, eh? No qüestiona el filtreig previ pel que pugui passar a l'interior, no. O sigui, pots filtrejar a l'exterior i si després anés al lavabo dius que no, val igual el que hagis fet a l'exterior. O fins i tot arrencar amb uns petons al lavabo i després dir no. Però, bueno, en qualsevol cas, la fiscalia passa de llarg, la situa la dona en aquell lavabo perquè diu que ell li fa un gest des de l'umbral dos minuts després d'entra i ella accedeix, i després ja sí que és el relat mateix que fa la víctima d'una agressió sexual de gairebé 20 minuts amb insistents negatives per part d'ella per voler acabar i marxar, però la impossibilitat de fer-ho davant doncs, la fortalesa física i l'estat de xoc en el que es troba. Ara, com tu em deies, ara és la fiscal, no només fa aquest relat, sinó que, a més, s'oposa amb una última i nova petició de llibertat que l'Inés Guardiola havia fet versus l'Alves, que demanava una mica a l'audiència és que quedi en llibertat fins al dia del judici. I l'audiència, i és la fiscalia, doncs miri que no quedi en llibertat abans del judici. Aleshores, ara és el torn de l'Esther García, que és l'advocada de la víctima, ha de presentar la seva petició. Ja veurem, l'altre dia la companya Marta Català amb l'Agnès Marquès parlava de que era una petició a màxims de més de 9 anys. I després serà el torn de l'Inés Guardiola, que és per part de la defensa del Dani Alves, que mantindrà la tesi de sí, va haver una relació sexual, però consentida en el bany, que és el que ell ha defensat. Però fins al moment del judici, que podria ser ja, ens n'anem a l'any que ve, sí, ahir parlàvem de la possibilitat...
L'any que ve ja hi som, pràcticament.
Sí, parlàvem de la possibilitat que l'audiència hauria reservat uns dies a l'audiència el mes de febrer. Fins a l'últim instant abans d'arrencar el judici, i fins i tot amb el judici arrencat, es pot arribar a un pacte de conformitat.
Val, d'acord. Dit això, Venim d'una setmana en què hi havia el judici de Shakira, que era un judici molt, molt mediàtic. Aquest és evident que també ho serà. Com es farà per mantenir la privacitat de la víctima en aquest cas?
Bueno, aquí jo crec que no hi haurà cap mena de problema. Si arribem a judici...
Tu creus que no arribarem a judici?
Jo crec...
Que hi haurà
que no.
Un pacte?
Jo crec que arribarem que s'arribarà a un pacte de conformitat. Jo crec...
Un pacte que implicarà, entenc, per això per Dani Alves, una pena.
Un pacte. Quan hi ha un pacte de conformitat, el que implica és que el Dani Alves ha de reconèixer els fets. Ha de reconèixer que va violar aquesta noia de 23 anys, aquesta dona de 23 anys, en aquests lavabos. O sigui, ha de passar perquè ell ha de reconèixer els fets i, per tant, assumir una condemna que es pacta entre les dues parts i ha de comptar amb el vistiplau de la Fiscalia. Però la Fiscalia mai s'oposarà amb un pacte que prèviament la víctima hagi donat per bo i sigui satisfactori per la víctima.
Tens informació que pot anar per aquí, una cosa, o és una
intuïció? A veure, em consta que durant... Quan Cristóbal Martell liderava la defensa, era l'advocat de la defensa, hi havia converses, van haver-hi converses amb l'advocada de la víctima, converses de les que eren coneixedores la fiscalia, i per tant, hi va haver-hi un moment en què l'acord gairebé estava signat. També és veritat que en aquell moment, que gairebé l'acord era un fet, aquest acord, aquest pacte de conformitat, de manera que no és fàcil aquest acord, a més amb un cas tan greu com aquest, però Alves en aquell moment demana el canvi d'advocat. I entra Inés Guardiola, que continua amb aquestes negociacions. Sé que els terminis ara són uns altres, en quant a peticions d'any que assumiria el Daniel Alves, etc. I bé...
Pregunta.
I ahí estan.
Quin incentiu pot tenir la víctima per arribar a un pacte amb Daniel Alves?
Mira, estem parlant d'una víctima que dono per fet que posarà en valor el seu benestar. És a dir, la identitat de la víctima està protegida. Ningú ha anat a buscar aquesta víctima. Jo crec que...
Per sort.
Jo crec que... Bueno, perquè jo crec que, per molt que es digui i la gent tendeixi amb tanta lleugeresa a criticar a determinada premsa que incloc de successos i tribunals, tenim dos dits de front i hem crescut i hem millorat. I tots hem millorat en el tractament d'aquests casos. I segurament ara preguntaries a molta gent i continua pensant que hem fet bestieses en aquest cas. I segurament, I per molta gent que jo entrevistés a Dani Alves va ser...
Te'n penedeixes d'haver entrevistat Dani Alves?
No, en absolut. En absolut. És que ho tornaria a fer demà mateix. Jo demà mateix tornaria a entrar a entrevistar. En absolut. En absolut, no me'n penedeixo en absolut. No, no.
No ens bloquegem aquí. Torna't a centrar en el tema de la víctima, sisplau.
Aleshores, la seva identitat està protegida. Ningú, i dic que tots hem millorat amb la manera d'afrontar aquests casos. A ningú se li ha passat pel cap anar a buscar-la. Jo no dic, no poso la mà al foc per tots, per tothom que no hagi intentat plantejar-li. Si en algun moment volguessis parlar, que sàpigues, i aquesta opció segurament li ha arribat d'algun company, estic convençuda, però anar a buscar-la, tot això, res. I, per tant, la seva identitat, com d'altres dones que han estat jutjades en els últims temps, ara recordo, les víctimes del Raider, que va agredir a 5 dones durant la pandèmia, aquestes 5 dones van estar a l'Audiència de Barcelona, vam estar allà, i a ningú se li va passar pel cap ni acostar-se. Per tant, una altra cosa és que l'Audiència de Barcelona, com reclama i exigeix moltes vegades, entre altres fiscals, l'Alexandra Tabernero, hauria de tenir acondicionat espais per garantir i el confort de la víctima. Ara, ella, que ens consta, perquè a més en l'escrit de la Fiscalia torna a incidir en el seu estat emocional, em consta que si ja, i ho hem sabut els primers dies, va patir aquests atacs d'ansietat, si qualsevol referència al cas li provoca aquesta angoixa, doncs, evidentment, a mesura que s'acosti la data del judici, Doncs només ella i el seu entorn saben com es troba per afrontar el que serà un cas especialment mediàtic a nivell mundial, internacional, amb una pressió no sobre ell, o sigui, clar, sobre ella, però això és ell, només ho sap ella i el seu entorn.
Per tant, arribant a un acord...
Que ningú entengui que jo poso més pressió perquè no celebri el judici. Cada dona sap com gestiona això.
Maica, sisplau.
Que no em renyes.
No et renyo, però vull acabar d'entendre. Aleshores, de produir-se un pacte implicaria que Dani Alves, d'entrada, reconeix que va violar aquesta dona...
Això és impepinable, això no és negociable.
I a canvi d'arribar a aquest pacte, entenc que hi hauria una rebaixa de la pena i tant de presó com de multa.
Aquest pacte implica que s'acorda uns anys, que evidentment són menys, és rebaixa. Jo puc assegurar, puc dir, i no és una suposició ni una intuïció, que la xifra que va estar donant la taula en el primer torn de negociacions era de 3 anys. 3 anys. I també consta que en aquests moments aquesta condemna d'anys s'ha elevat.
Ha crescut. Més de 3 anys. Home, la fiscalia en demana 9.
Sí, però t'estic dient que en el primer torn de pactes, de negociacions, de converses, hi havia acord amb aquests 3 anys, i fiscalia donava per raó aquests 3 anys. El que passa és que això, doncs fins que no es signa...
El pacte s'ha trencat.
S'ha trencat
i
ja
la prova és que Dani Alves ha canviat d'advocat.
Es trenca, ja està. Canvia d'advocat, però abans que es trenqui el judici, abans que es trenqui aquesta negociació. En fi, tot és molt més complicat i, a més, són converses molt, complicades, i ara mateix,
Sí, com sigui, per anar tancant el tema, Dani Alves, abans que comenci el judici, ho té molt difícil o segur que no surt de la presó, no? Amb algun permís.
No, si porta... No, perquè, a més, aquí hi ha tothom a l'audiència que ja dos vegades li ha denegat la sortida de presó, posa en valor i té molt en compte el risc de fuga, de fugida. Això per ell, l'audiència, és l'element vertebrador de la tesi per no deixar-lo en llibertat. I ell, a la presó, també ha passat per diferents moments emocionals. Això de no entendre el per què no pot estar en llibertat esperant, etcètera, etcètera, etcètera. En fi, ja veurem. I si és un judici, el que tothom ha de tenir en compte, que no veurem en cap cas, ni cap imatge, ni la identitat d'aquesta víctima, només faltaria, perquè insisteixo, jo crec que tots amb aquestes qüestions ens queda molt per aprendre a tots, jo la primera, però jo crec que hem evolucionat tots amb el tractament de com s'ha de tractar una víctima de violències masclistes, especialment de violències sexuals, per lo que implica.
A la primera meitat del 2024 arribarà aquest judici, per tant, tu dius a principis d'any.
Sí, ja et dic que una de les coses que es parlaven era la possibilitat de que s'haguessin guardat dies que l'audiència en el seu calendari hagués reservat ja dies al mes de febrer.
Molt bé. Maica Navarro, moltes, moltes gràcies per aquest espai avui.
S'ha entès?
Jo crec que sí. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement entrevistant Bel Olid. Fins ara.